Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 5 de juny del 2023. Avui comencem el dia amb força boires i amb un ambient molt suau. A partir de mig matí es tornaran a formar xàfecs al prelitoral i al Pirineu, que ràpidament s'estendran cap al Prepirineu i a la Catalunya central, localment, amb força, amb tempèstic a la marça. A la costa, avui no esperem pluja. El migdia serà càlid com ahir. El Barça femení ha celebrat aquesta... ahir al vespre la plaça Sant Jaume, la segona Champions, que van aconseguir dissabte a Eindhoven amb protagonisme especial per la capitana Alexia Putellas, Mapi León, i també per la millor jugadora de la final, Patri Guijarro, autora de dos gols, i que avui serà el bon RQ. Serà en temps de tertúlia cap a les 11 amb Miguel Rico, Joan Jopallàs i Santi Segurola. De fet, avui és l'endemà d'un dia eminentment esportiu. Amb ells, amb Rico, Pallàs i Segurola, parlarem del final de la Lliga després que ahir el Valladolid consumés el descens a segona amb un empat a 0 a casa contra el Getafe. El Girona va perdre 2-1 contra Osasuna i no jugarà la Conference League, que sí que disputaran els navarresos. L'Espanyol es va acomiadar de primera empatant a 3 contra l'Almeria en un vespre de protesta contra els arbitratges a Cornellà. El Barça va perdre 2-1 contra el Celta i el Real Madrid va empatar 1 contra l'Atlètic de Bilbao al Bernabéu amb gol de Benzema, que ahir es va acomiadar de l'afició del Real Madrid, ja que deixa el club blanc a final de mes, vaja. Un dilluns que és segona Pasqua, un dilluns festiu, a diversos punts del país, motiu pel qual Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg. A partir de les 3 de la tarda, el govern de Catalunya preveu que tornin uns 280.000 cotxes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Estarem pendents avui al món RQ, quan comencem una setmana en què creix la pressió cap a Sumar o Podem perquè arribin a un acord i es presentin junts a les eleccions. Diaris com El País o El Periódico publiquen enquestes en què simulen resultats en funció de si hi ha o no hi ha pacte entre les dues formacions. I el resultat és molt clar. Si Sumar i Podem es presenten per separat, PP i Vox arriben a la majoria absoluta. En canvi, si es presenten junts, la dreta es queda tocada a la majoria absoluta i Pedro Sánchez tindria alguna opció per revalidar la presidència del govern d'Espanya. En parlarem a partir de les 9 amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Miquel Samper i avui Pablo Iglesias, que ens acompanyarà en aquest estudi de Barcelona del món RQ. Pablo Iglesias a Catalunya avui serà en aquest estudi de ràdio i per tant li podrem parlar d'aquesta notícia que avui evidentment agafa més força, com és la pressió cap a Podem i cap a Sumar de cara a anar junts a les pròximes eleccions. En plana municipal a Barcelona, els comuns han presentat un recurs perquè la Junta Electoral que torni a comptar els vots de les municipals. El partit ha presentat un recurs perquè han detectat, diuen, errors materials a l'acte d'escrutini del divendres passat. Tian Riba trepitjarà aquest matí l'ull de poll. A la resta dels esports, Miami ha guanyat de 3 punts a Denver, empat a 1 la final de la NBA i recupera el factor pista. El tercer partit, també en directe aquí a RQ, serà la matinada de dimecres a dijous. Tot plegat el dia que saludarem José María García. Amb ell parlarem de Super García, la docusèrie que acaba d'estrenar Movistar Plus i que descriu la figura i la trajectòria d'un dels periodistes més crus, més cruels, més influents i més coneguts dels anys 90 a Espanya. Avui José María García al món RQ i amb el Bartolí al diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Com d'ull a la matinada. Gil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Nil? Perdó, Albert. Pedrol.
Sí, que el Barça femení ha posat el punt final a les celebracions de la segona Champions de la seva història amb un bany de multituds a la plaça Sant Jaume davant de 2.000 persones. El president del govern, Pere Aragonès, i l'alcaldessa en funcions de Barcelona de Colau van rebre la delegació blaugrana al Palau de la Generalitat i també a l'Ajuntament de la ciutat. I després les jugadores, Joan Laporta i també l'entrenador Jonathan Giraldez van celebrar-ho amb l'afició. Els més destacats, Laporta, la capitana del Barça, Alexia Putellas, i el mateix Jonathan Giraldez.
President, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, la Champions del femení ja la tornem a tenir aquí.
Veníem d'una final que ens va tocar una mica la moral, una mica com a la vida, no? Quan et donen un pal, tens dues opcions, quedar-te al terra, aixecar-te, seguir treballant. Així és el que va fer aquest equip.
Tenim el millor equip del món!
I avui al Món RAC1, la millor jugadora de la final de la Champions, Patrick Guijarro, autora de dos gols en la gran remuntada de dissabte contra el Wolfsburg a Eindhoven, serà a partir de 11:45 del matí.
A diverses coses. Primer, de la celebració. Primer, que realment la Porta té un carisma que no te l'acabes. Sí, que no te l'acabes. Que s'emociona amb una facilitat, però no d'ara, ja fa d'anys. Té una anècdota, que ara la puc explicar, que el dia que vaig dir està més sonat, perquè molta gent va pensar, està sonat, cada vegada està més sonat. No. Estan un servidor fent un programa de nit a Catalunya Ràdio, de les 12, resulta que hi havia de sots editor, hi havia Eduard Pujol. I recordo que Eduard Pujol és un boig del Barça, però d'aquells que té totes les dades de la història del Barça al cervell. Bueno, van començar un concurs a veure qui sabia més de futbol. Això quan va guanyar la Porta quan va guanyar les eleccions, les primeres eleccions. Però és que en va fer una altra, que és que va començar, durant la campanya electoral va venir al programa de ràdio, va agafar una pilota de futbol i va començar a jugar a futbol allà, enmig de la recepció, com si no hi hagués... O sigui, és un malalt. I clar, cada vegada que l'escolto... És que ahir, si no ho arreglava ell, no ho arreglava ningú allà, perquè, esclar, tot era bastant... Bueno, va haver-hi una jugadora que anava realment gat. O sigui, he de dir que anava...
Mapileón.
La Mapileón anava contenta. I a més ella ho va dir. També t'he de dir que hi ha una cosa molt bona, que és que la diferència entre el femení i el masculí és cada vegada és més abismal, en moltes coses. Primer la proximitat, l'empatia, fins i tot la gent que envolta i que els porta, les aficions, és tot molt diferent. I que quedi així. I que quedi així, perquè evidentment la del femení és molt més sana. De moment. Més coses. La Lliga tanca la paradeta amb el Valladolid baixant a segona divisió i el Girona fora de la Conference League.
Sí, l'equip castellà, propietat de Ronaldo Nazario, va empatar 0 a casa contra el Getafe i acompanyarà l'Espanyol i l'Elge a segona. En canvi, s'han salvat l'Almeria, que va empatar 3, justament al camp de l'Espanyol, amb un penal a última hora, el València, el Cádiz i el Celta, que va guanyar 2-0 al Barça. Tot plegat en una última jornada de primera agònica, que va deixar el Girona sense opcions de jugar a Europa la temporada que ve. Els de Michel van perdre 2-1 al camp de l'Osasuna i ara seran els navarresos qui disputaran la tercera competició continental. El tècnic del Girona, Michel, diu però que promet ser més ambiciós la temporada que ve.
Decirle sobre todo a la afición que el año que viene les prometemos que daremos un paso más, que seguiremos creciendo y que el club podrán sentirse orgulloso de cómo trabajamos.
A banda d'això, el més destacat...
L'afició és orgullosa i està molt orgullosa. I jo crec que el de la Conference League, reitero, escolta'm, i que tot Girona se m'emprenyi i que digui el que vulgui. Hi ha gent, avui, aquest matí, al club, a Montilivi, que està celebrant la no classificació. No per un tema econòmic, segurament també, sinó per un tema de responsabilitat esportiva. Perquè jugar a la Conference League, sí, dos partits, ai, mira quins partits vindran aquí, bueno, i jugar dimecres, diumenge amb un club que encara no ho està, acabes d'arribar a primera divisió, a poc a poc. La temporada del Girona és extraordinària, amb un entrenador extraordinari, amb una directiva genial i amb uns jugadors magnífics. Que s'han de retocar? Sí, clar, s'han de retocar per solidificar la primera divisió i per intentar, ara sí, primer salvar. I després, si pot ser, a Europa.
No, dèiem que a banda d'això del Girona, el més destacat de la jornada van ser les protestes de l'Espanyol i de la seva afició pels arbitratges rebuts durant la temporada. Es va muntar una manifestació abans del partit, amb aquest empat a 3 contra l'Almeria. Es van desplegar pancartes en contra de la Lliga i de la directiva demanant la dimissió de Chen Yancheng. Els jugadors no van disputar el primer minut del partit i aquest es va haver d'aturar un parell de vegades perquè part de l'afició de l'Espanyol va llançar al camp pilotes de tennis i de platja. D'ahir també és el comiat de Karim Benzema, que no continuarà al Madrid la temporada vinent i tot fa pensar que farà les maletes cap a l'Aràbia Saudita.
Bueno, i de Hazard, que és el fracàs més gran de la història del Real Madrid, molt a prop de Kaká.
D'Asensio
també, de Mendy segurament. En fi, per cert que encara sobre les celebracions del Barça a la plaça Sant Jaume, els Mossos han detingut un home acusat d'agredir sexualment una noia de 18 anys enmig de la festa. Nil.
Sí, segons ha avançat la periodista Ana Ponsí, enmig de la celebració, l'home d'uns 30 anys es va començar a masturbar davant de tothom i va acabar ejaculant a l'esquena de la víctima, que anava acompanyada de la seva mare. La noia va alertar ràpidament els agents de seguretat que van treure l'home d'entre la gentada i el van detenir justament per un delicte d'agressió sexual. La mare de la menor ja ha denunciat els fets a la policia.
Un dilluns que també caldrà estar molt pendents de les carreteres perquè aquest migdia comença l'operació tornada de la segona Pasqua.
Sobretot perquè moltes ciutats de Catalunya avui encara és festiu, així que Trànsit preveu que entre les 12 del migdia i la mitjanit tornin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot uns 280.000 vehicles. Per això, a partir del migdia, s'obren carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a les vies principals, l'AP7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès cap a Barcelona, sentint sud, també a l'AP7 i la B23 entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, o la C32 al Maresme entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. També s'activaran mesures especials a les vies d'accés de les zones de costa. I els camions que hauran de circular per la dreta tota l'estona i com a molt a 80 per hora a diversos trams.
Per cert, molta gent es pregunta, avui no és festa? És una gran pregunta del dia. Avui és festa a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet del Llobregat, Sant Adrià del Besòs, la Selva del Camp, Tortosa, Campredó, Vítem, El Regués, Vinallop, Llívia, Campllong, Cassà de la Selva, l'Escala, el Tarròs, Mataró, Montgat, Teià, Monells, Cruïlla, Sant Sadurní de l'Heura, Mont-ras, Palafrugell, Aguilar, Ivars d'Urgell, Santa Coloma de Gramenet, Abrera, Castellví de Rosanes, Cornellà del Llobregat, Esplugues del Llobregat, Molins de Rei, la Palma de Cervelló, el Prat del Llobregat, Sant Feliu del Llobregat, Sant Joan d'Espí, Torrelles del Llobregat, Viladecans, Montcada i Reixac, Alella, el Masnou i la Pera.
3 milions d'habitants.
Sí, sí, sí.
Sumant.
Sí, sí, estem parlant de... Però bàsicament és Barcelona, tota l'àrea metropolitana, determinades zones de l'Empordà, i del Gironès, determinades zones també de Tarragona, al sud del país, poques, aquestes, i para de comptar, i para de comptar. I para de comptar. Però, per exemple, que Llívia sigui festa i, en canvi, Puigcerdà, no? Sí, és molt curiós. Aquelles coses que... Els que estan de festa, millor no dir-los gaire, però també això de la segona Pasqua, en dies i festes, també ens hauríem de fer mirar tots a veure en quin dia podem coincidir, que seria tots molt, molt feliços per tothom. Per cert, que avui comença una setmana decisiva per les esquerres, perquè divendres acaba el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions el 23 de juliol, i encara no tenim acord entre Sumar i Podem per anar junts.
I des de les esquerres tothom coincideix que la Unió és necessària per evitar un govern de dretes a Espanya, i els sondejos, de fet, publiquen avui diversos diaris, van en aquesta direcció. El diari El País, de fet, fa l'exercici doble de calcular el resultat amb la Unió de Sumar i Podem d'una banda i amb els dos espais presentant-se per separat de l'altra. La conclusió, que si no van plegats, el PP i Vox sumaran majoria absoluta i podran governar l'Estat. Per contra, si les esquerres anessin juntes, la dreta i ultradreta espanyoles no podrien arrabassar-li la Moncloa a Pedro Sánchez pels pèls. Si anem al detall, el que indiquen tots els escenaris, que el PP guanyaria les eleccions espanyoles, s'enfilaria fins als 131 o 132 diputats, per tant, pujada amb força amb Núñez Feijóo al capdavant, s'imposaria clarament el PSOE, que baixaria i oscil·laria entre els 107 i els 111 escons. La clau, però, seria qui quedaria tercer. Si les esquerres a l'Estat no s'ajunten, Vox mantindria bona part de la representació actual i seria tercera amb uns 45 diputats. Sumar es quedaria amb 22 més 3 de Podem a banda. Per contra, si anéssim plegats, Sumar i Podem, l'espai ocuparia la tercera plaça, per tant avançaria a Vox, tindrien 41 diputats aquestes esquerres, Vox baixaria fins als 38. La clau, doncs, seria que molts diputats que estarien en joc entre Sumar i Vox, no per un trasbassament de vots, sinó perquè si Sumar en Podem tingués més vots que Vox, s'emportaria diputats a moltes circumscripcions. I un darrer punt, a Catalunya, Esquerra i Junts estarien frec a frec amb entre 8 i 9 escons, aquestes eleccions espanyoles, segons el periòdico. El PSC guanyaria, pescaria, de fet, el 17% dels votants d'Esquerra.
Clar, que tot això està... De cara a les eleccions del dia 23 de juliol, evidentment aquí hi ha una separació que els partits independentistes hauran d'intentar salvar clarament entre el que és la dreta i l'esquerra. És a dir, si tu no vas, ells tornen, saps? Tot plegat mentre continuen les novetats sobre les eleccions municipals de fa una setmana.
Sí, d'entrada a la capital, perquè Barcelona en Comú demana a la Junta Electoral tornar a comptar els vots de les municipals. El partit ha presentat un recurs perquè han detectat, diuen, errors materials a l'acte d'escrutini de divendres passat. També demanen que es revisi l'obertura dels vots nuls. Tot plegat perquè la diferència, recordem encara, entre la segona i la tercera posició, és a dir, entre el PSC i els comuns, és de només 342 vots. No només hi va la segona plaça, sinó també el desert regidor a Barcelona i a Roses, per cert, un dels municipis on ja hi ha primers acords. El PSC, Junts i Gent del Poble desbancaran Esquerra, que és qui va guanyar les eleccions per poc.
Molt bé. I són... és un quart de set del matí. A banda, què més tenim d'aquesta nit i matinada?
Doncs novetats sobre l'operació Catalunya. El digital al Món.cat explica que l'empresari Javier de la Rosa va donar una llista negra a José Manuel Villarejo amb els noms de diverses personalitats vinculades amb el procés. Aquí considerava que calia investigar, seria una altra llista a banda de la que va facilitar Alicia Sánchez Camacho. Aquest document, el de la Rosa, incloia els noms de David Madí, Miquel Roca o també Sol d'Aurella, la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners i parella de l'empresari Carles Vilarrubí. Precisament sobre Vilarrubí, en una conversa gravada per Villarejo i que detalla el digital, de la Rosa l'acusa d'estar involucrat en unes suposades comissions il·legals de Jordi Pujol fill i acaba barrejant també la presidenta de Coca-Cola Europa.
S'ha creat unes comissions, Vilarrubí, de Jordi Pujol hijo.
Sí.
Vilarrubí és un hombre clave. Este tío se convierte en el hombre de Manolo Prado en Barcelona. Este tío se queda así, no dice, así por el medio... Lo hacen consejero de Telefónica para que tenga un sueldazo cuando entra Villalón, ¿no? Uh-huh. Y este tío conoce a Sol d'Aurella, creas que los conozco muy bien a todos, ¿no? No te estoy explicando historias.
També recalcar que cap de les acusacions que feia de la Rosa i per les quals va cobrar, recordem-ho, de les clavegueres de l'Estat, no van tenir cap mena de recorregut a la justícia.
Quan és un quart i un minut de set del matí, més cosa, el sector turístic ha confirmat que l'ocupació a Barcelona en les últimes dues setmanes ha arribat al 100%.
Sí, almenys pel que fa als apartaments turístics, els grans esdeveniments d'aquests dies, com el Primavera Sound o els quatre concerts de Coldplay, han omplert la ciutat fins al capdamunt. A RAC1, el president d'Apertur feia una lectura molt positiva de les xifres, és Quiqui Alcántara.
La veritat és que els apartaments han estat plens de gom a gom i hem penjat el cartell de complert, s'ha omplert tot, però sobretot el gran impacte ha sigut en el preu mig. El que fan aquests esdeveniments és que realment la gent pagui un preu molt més alt.
I com a mostra de la demanda, Alcántara confirma que aquest cap de setmana passat s'han registrat els preus més alts de tot l'any a Barcelona.
Són les 6:17. A les pantalles diversos destacats d'entrada perquè avui conversarem amb el periodista José María García, que ens presentarà la sèrie documental sobre la seva figura que s'ha estrenat a Movistar Plus, que és Super García. I una altra de les novetats de les últimes hores és que ja es pot veure HBO Max la sèrie The Idol.
You're the American Dream.
La protagonitzen el cantant The Weeknd i l'actriu Lily Rose Depp. És la nova producció de Sam Levinson, el creador d'un gran èxit de la plataforma, Euphoria. The Idol es va estrenar fa uns dies al Festival de Cannes, té només 6 capítols, tots disponibles ja a HBO Max. Pel que fa a la resta dels esports, què més tenim?
Doncs que els Miami Heat han guanyat de 3 als Denver Nuggets i han empatat a 1 les finals de l'NBA. Que en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és nou equip de segona federació. L'equip barceloní va aconseguir ahir l'ascens a la quarta categoria del futbol espanyol amb una victòria 1-2 a l'El Mántico contra el Salamanca, tot i l'estat lamentable del terreny de joc. En Fórmula 1, Max Verstappen continua imparable i ahir va guanyar el Gran Premi d'Espanya, que es va córrer al circuit de Barcelona-Catalunya davant de 125.000 persones. I en tenis, Carlos Alcaraz jugarà als quarts de final de Roland Garros contra el grec Tsitsipas després d'eliminar ahir l'italià Musetti.
Per cert, pràcticament 300.000 persones han passat pel circuit aquests 3 dies, també, que és una altra barbaritat de gent que, si sumes el Primavera Sound, si sumes, és una barbaritat de gent que està venint en aquest país. I després, deixa't dir que això de la Fórmula 1 acabarà sent com el tenis, que és que la gent preguntarà, com aquella anècdota de Julio Salinas, de que vas a veure el tenis, Julio diu, aquí se juga a tenis, quan va anar pel Village, doncs allà igual, perquè hi vaig veure que ara he vist fotografies al Món Deportiu, hi estava Pau Gasol, hi havia Rissi James del Chelsea, hi havia Joao Félix, hi havia Kylian Mbappé, hi havia Neymar, que hi hagi Neymar. La notícia és que jugui a futbol, Neymar. Estava Neymar, estava Rosalía, estava Catherine Zeta-Jones, estava Patrick Kluivert, estava Di Mario, estaven tots aquests estaven allà. Tots aquests, que va ser molt divertit quan li van preguntar a Rosalía per quin és tu favorito i tal. És igual, a mi m'ha invitat Lewis Hamilton pensant que venia a veure Fernando Alonso. I no. 6:19. Que és tard. Què, Mònica, com comencem la setmana i que és que tingui la sort de fer festa avui? Com el
continua dilluns? Tot com els últims dies, és a dir, de bon matí amb més calma i tranquil·litat, amb més estones de sol, però a partir de mig matí començaran de nou les tempestes i afectaran sobretot el prelitoral i el Pirineu i s'estendran ràpidament cap a la Catalunya central i al prepirineu, localment amb intensitat, amb tempesta i calamarsa. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, especialment cap a la meitat nord del país. Ara mateix hi ha algunes boires, l'ambient és molt suau, tenim temperatures al voltant dels 19 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 19 també a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona, 17 a Palamós i 12 a Vic, i el mitjà serà tan càlid com ahir. Les temperatures es mantindran sense grans canvis fins dijous i pinta que divendres i el cap de setmana pujaran i l'ambient serà més càlid al centre del dia. I aquestes tempestes que continuaran, matins amb més clarianes i algunes boires, però tardes amb tempestes, sobretot a les comarques del nord.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 6 i 20, el diàling. Hola, Bartolí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Ui, quina cara de batraci.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Ui, clar, aneu a dormir tard.
Anem a dormir tard.
Passa alguna cosa, esteu aquí parlant de futbol, i passa el que passa, esclar.
Noches alegres, mañanas tristes.
Sí, exacte, exacte. Tens son, eh? Lladre, quina vas a dormir?
A quarts d'una.
Quarts d'una?
Sí, perquè jo, quan arribo a casa, necessito el meu temps per organitzar-me. I vaig arribar a casa, doncs, no me'n recordo, una hora abans.
2:12 o així.
2:12, sí, o quasi 3, potser.
Sí.
Llavors m'havia d'afaitar, m'havia de dutxar, preparar-me l'entrepà i aquestes coses. L'entrepà, tinc molt de son, però tinc l'entrepà fet.
O sigui, que és una cosa?
Sí,
sí, no suporto de... I a més, com que vaig sopar raro... Que
vas sopar
si
no hagués... o no?
Bueno, en realitat, no. Ah. Vaig fer un gazpacho només. Em vaig saltar la truita...
De pernilet.
Sí, perquè no tenia ganes de posar-m'hi en aquella hora. I llavors, clar, vaig pensar que tindràs gana demà al matí. Que ara no, eh? Però després del vintage ja començarà la panxeta a fer...
Ruc, ruc.
Exacte. Ja està, tinc l'entrepà i ja està.
Ara bé?
Sí, ens ho vam passar molt bé.
Sí,
eh?
Va ser molt divertit.
Sí, sí, el Ramos amb aquelles frases preparadíssimes. Intentant-les al principi, pensava, mira...
Ho va saber fer bé,
sí,
perquè
sí.
No només són les frases, sinó els moments.
El moment molt bé. En el context.
Sí.
És a dir, el que passa és que al final ja es va desbocar. Llavors ja deia la primera que li sortia, perquè volia sortir amb el paperet ple de creuetes, com dient, he utilitzat totes aquestes. I va estar molt bé. Sí. Quanta gent, més a més, i sorprenen, en sèrio, joder.
Ah, no, faran conya d'un partit de futbol.
No, és evident. Però
moltes
dic,
pantalles, per aquí, enceses.
Pantalles per tot arreu, tu.
Sí.
I tres partits al mateix temps, seguint tu, hòstia.
O més.
Sí.
Tres? Home, jo té molt mèrit.
Joder.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Puig. Bueno, què, va?
Doncs vinga, recordem el tall guanyador del mes de maig, el plat preferit de Glòria Serra, Martínez i Hermanos, de Movistar Plus.
La gente no sabe mucho de ti y queremos saber. ¿Cuál es la comida favorita de Glòria Serra?
La comida favorita, posiblemente los huevos en cualquier posición.
¿Perdona?
Me quiero morir de verdad.
Elaboración.
Doncs se'n va a la final de la temporada. La Glòria Serra amb els huevos en qualsevol posició.
Estava cantat, els huevos.
Estava cantadíssim.
Saps que no poso mai estrenes?
No.
No estrenes, novetats o discos de fa poc, cançons de fa poc, doncs que hauré de posar. És que no hi ha més remei que posar-la. Però bueno, com que avui és un mena de dia mig festiu o mig Catalunya, doncs bueno... Sí. Saps per què la poso, aquesta cançó que sentiràs ara, Bartolí?
Per què?
Molt bé, així m'agrada. Perquè és la cançó que ha sonat més al vestidor de les noies del Barça aquesta temporada. I per celebrar-ho, que comencin a ballar. A.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar.
No em vull saber res. després ja em va dir que tenia cotis. Posseia info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està pel manito, estàs holding.
Tira la manta, peli de terror. No vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tes l'hauràs de canviar.
No em vull saber res.
Goti,
per goti, intento no creuar-te la mirada.
Goti, per goti, goti, per goti.
No em crec històries inventades.
Goti, per goti.
De tu ja no em puc creure res.
Els Atiets per despertar aquest dilluns 5 de juny a les 6 i 26 del matí.
El món a RAC 1.
Fins a 2 de 7 altres notícies. La Generalitat manté la pressió cap al govern espanyol perquè li traspassi realment el servei de Rodalies. El conseller de Territori, Juli Fernández, ho va tornar a demanar ahir durant l'acte inaugural de la Cimera Mundial del Transport Públic que s'està fent a Fira de Barcelona, al recinte de l'Hospitalet de Llobregat, Agustí Serrat.
També hi ha la ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, que li va respondre de seguida que no, amb l'argument que tècnicament no és possible.
Poder gestionar, però no només de gestionar, sinó de tenir la capacitat d'executar les inversions i de tirar endavant amb les infraestructures estratègiques.
La xarxa d'infraestructures no es pot traspassar perquè forma part de la xarxa d'interès de l'Estat. El que hem de fer és seure per poder millorar aquestes infraestructures.
La ministra de Transports també va insistir que des que ella ocupa el càrrec s'ha invertit de manera rècord a Catalunya.
Més coses, als conductors que aquest cap de setmana han circulat per Castelldefels de nit s'han trobat amb un premi inesperat en cas de no haver begut gens. La Federació Espanyola d'Espirituosos ha traslladat a aquesta ciutat del Baix Llobregat una campanya que ja fa temps que fa a diverses ciutats de l'Estat.
Si es tracta de donar un val de 10 euros de benzina a les persones que donin negatiu en un control d'alcoholèmia. Un grup d'informadors del programa Nocturnos va unir-se als controls policials per premiar tots els joves que van donar 0,0 després de bufar. Amb aquesta acció volen promoure el consum responsable d'alcohol abans de conduir. La informadora de la campanya, Laura Maranillo, va explicar a TV3 que és un mètode que funciona per reduir el consum d'alcohol.
I s'ha fet a bastants llocs d'Espanya i ha donat bons resultats. Sobretot busquem joves perquè són molt més permeables i busquem instaurar aquest hàbit, no?, de fer un consum responsable d'alcohol.
La policia veu la iniciativa amb bons ulls. De fet, ja feia temps que demanaven una campanya ciutadana per incentivar l'alcohol 0,6 al volant.
En crònica de successos, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dos homes que van robar a mossegades un rellotge d'or valorat en uns 70.000 euros.
Uns agents de Boisà van presenciar el robatori. Un dels detinguts va interceptar la víctima en un carrer del centre de la ciutat vella. L'altre va agafar el rellotge i va trencar la corretja de cautxú amb les dents. Després d'enxampar-los infragant i els policies van detenir-los.
I un jutjat d'instrucció de Barcelona ha deixat en llibertat amb càrrecs les quatre persones acusades de fabricar i distribuir 66.000 llaminadures i xocolatines fetes de cànnabis. El producte requisat estava valorat en 150.000 euros. De la crònica internacional, Suècia s'acosta a l'OTAN després de cedir a acceptar les reclamacions de Turquia. El secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, va reunir-se ahir amb el president turc Recep Tayyip Erdogan per intentar tancar la incorporació de Suècia de cara a la propera reunió de l'OTAN, que serà d'aquí a un mes. Abans, però, hi haurà una reunió a tres bandes amb Turquia, Suècia i l'Aliança Atlàntica per tancar serrells.
El secretari general de l'OTAN va detallar els canvis que havia fet Suècia per adequar-se a les peticions turques. Els darrers mesos han reforçat les polítiques contra el terrorisme i han modificat la llei per poder acostar posicions amb Turquia.
Suècia ha avançat molt davant les preocupacions turques. Han modificat la Constitució i han aixecat el veto d'armes a Turquia i han fet passes endavant en la lluita contra el terrorisme, incloent-hi el PKK.
Suècia havia estat neutral fins que va començar la guerra a Ucraïna. És el mateix moviment que va fer el seu país veí, Finlàndia, que va entrar l'abril de l'any passat a l'Aliança. Suècia, en canvi, es va trobar amb el veto de Turquia perquè consideren que els suecs són un país d'acollida de membres del moviment guerriller del Kurdistan, contrari al règim d'Erdogan per les seves polítiques i agressions a la minoria kurda i sense estat que viu dins de les fronteres de Turquia.
I encara lligat a la guerra a Ucraïna, damunt del terreny, el Ministeri de Defensa ucraïnès demana discreció sobre la contraofensiva que està preparant Kiev contra Rússia. I ho fa amb un vídeo de 35 segons que justament demana silenci. Apareixen fins a 7 soldats ucraïnesos que miren a càmera i amb el dit fan el gest de fer mutis per no donar cap mena d'informació sobre l'inici d'aquesta contraofensiva contra el Kremlin. En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
El Barça femení rep un bany de multituds a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb 2.000 persones.
Jugadores, entrenadors i directiva han celebrat la segona Champions de la història de l'equip, que dissabte va aixecar a Eindhoven. El president del govern, Pere Aragonès, i l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, van rebre la delegació blaugrana i després els futbolistes ho van celebrar davant l'afició.
A banda, en futbol masculí, la temporada primera baixa la persiana amb el descens del Valladolid i el Girona, que es queda fora d'Europa.
Els castellans acompanyen l'Espanyol i l'Elx a segona després d'empatar 0 contra el Getafe, i el Girona acaba la temporada de 0 després de perdre 2-1 al camp de l'Osasuna. També es va salvar el Celta, que va acabar guanyant 2-1 al Barça.
La policia ha detingut un home acusat d'agredir sexualment una noia a la celebració de la Champions del Barça femení.
Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, l'home es va començar a masturbar davant de tothom i va acabar ejaculant a l'esquena de la víctima. Els agents el van fer fora i el van detenir, i la mare de la noia ja ha posat una denúncia.
Un dilluns festiu a la meitat del país, almenys a nivell demogràfic, per això Trànsit ja té a punt un dispositiu especial d'operació tornada.
La previsió és que entre les 12 del migdia i la mitjanit arribin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 cotxes, això després que ahir ja fos un dia de molta mobilitat a les carreteres, sobretot pel Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló.
La unió entre Sumar i Podem seria necessària per evitar un govern de dretes a les eleccions espanyoles del 23J.
És el que apunta l'enquesta d'avui del País, que diu que si no anessin junts, Vox i PP podrien governar, però si arribessin a un acord, Sumar li trauria Vox la tercera posició i les dretes no sumarien. A banda, el sondeig del Periòdico diu que el PSC guanyaria Catalunya i que Esquerra i Junts empatarien amb 8 o 9 diputats.
I davant de tot aquest escenari, les esquerres estatals, que tenen fins divendres per tancar una coalició.
I cada cop més veus demanant que arribin a un acord. El coordinador general d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, va renunciar ahir a ser candidat a les eleccions espanyoles per facilitar la unió, diu, i demana unir forces.
Més coses, l'empresari Javier de la Rosa va donar una llista negra a José Manuel Villarejo amb diversos noms a qui investiga l'operació Catalunya.
Segons explica el Món.cat, són noms que de la Rosa va donar a canvi de diners. A banda dels Pujol, apuntava David Madí, l'advocat Miquel Roca o la presidenta de Coca-Cola Europa Cívic, Barnes Sol d'Aurella.
Fora de l'àmbit polític, cada vegada hi ha més pacients, més joves amb càncer de còlon.
Els oncòlegs ho atribueixen a l'augment de la taxa d'obesitat i a canvis d'hàbits alimentaris, com l'increment del menjar processat. Per això demanen, si cal, rebaixar l'edat d'inici dels cribratges de detecció precoç.
En sèries, ja es pot veure HBO Max, The Idol.
Protagonitzada pel cantant The Weeknd i l'actriu Lily Rose Depp, és la nova producció de Sam Levinson, el creador d'Eufòria.
I reprenem els esports, Albert, perquè Max Verstappen s'ha endut el gran premi que s'ha disputat al circuit de Barcelona-Catalunya.
El neerlandès porta 5 victòries en 7 curses i continua líder destacat del Mundial. Carlos Sainz va ser cinquè, Alonso setè, i a Montmeló hi van anar 125.000 persones, la quarta millor assistència de la història del circuit.
Són els titulars d'aquest dilluns 5 de juny, una jornada més en què, pel que fa al temps, haurem de tornar a parlar d'aigua. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Sobretot tempestes de cara a la tarda.
Sí, a partir de mig matí començaran els primers ruixats, sobretot en punts del prelitoral i també cap al Pirineu, i ràpidament s'estendran cap a la Catalunya central i també punts del prepirineu, localment amb intensitat, amb tempesta i amb calamarsa, igual que ha passat durant el cap de setmana. A la línia a costa, aquestes tempestes seran menys probables i es mantindrà el sol durant gran part de la jornada i tot plegat amb ambient suau ara mateix i càlid al centre del dia. I el que queda de setmana, doncs, es mantindran aquestes tempestes a les tardes, sobretot a les comarques del nord, i temperatures sense grans canvis fins dijous, perquè a partir de divendres pugen els termòmetres.
I justament parlem de temperatures, repassem les temperatures a aquesta hora del matí.
Entre els 17 i els 19 graus ara mateix a Barcelona, 19 també a Tarragona, 16 graus a Lleida, 15 a Girona, 8 a Puigcerdà i 15 a Sant Cugat del Vallès.
I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara, que les carreteres bàsicament són un desert, no hi ha retencions en cap punt de la xarxa viària del país a aquesta hora, i pel que fa al transport públic, sobretot advertir els usuaris habituals, els que hagin de fer ús d'aquest transport públic com a dia feiner, que avui la majoria de trens circulen en horari festiu. És el cas de totes les línies de Rodalies de l'àrea de Barcelona, fan horari de dissabtes i diumenges. Per contra, sí que circulen com a dia feiner els Rodalies del Camp de Tarragona, també els de les comarques de Girona, així com totes les línies dels serveis regionals de Catalunya, per tant, de la R11 a la R17, sí que circulen com a dia feiner. Són les 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1.
Torna la Festa de la Ciència. El 10 i l'11 de juny, a la Rambla de Prim de Barcelona, hi haurà tastets d'astronomia, de matemàtiques, de biologia, d'ecologia i de molts altres temes que t'apassionaran. Informa't de totes les activitats programades a barcelona.cat/festa de la ciència. Ajuntament de Barcelona.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soleil Llach organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@soleillach.com.
Saps una cosa? Avui Servei Estació obre les seves portes.
Fantàstic. Aprofitaré el diumenge per posar el dia al balcó de casa. El balcó, la terrassa, casa teva, tot el que necessitis. A Servei Estació trobaràs tot el que vulguis per aquesta primavera. De 12 del migdia a 8 del vespre, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Aprofita aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
El món a RAC 1.
Passen 6 minuts de 6:45 del matí, un matí en què, per cert, hem de començar a parlar d'esports per l'arribada del Barça femení a Catalunya després de la victòria a la Champions. Bany de multituds de la celebració de la que és la segona Lliga de Campions de la seva història.
Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
2.000 persones que van rebre l'equip de Jonathan Giraldez a la plaça Sant Jaume, on el club blaugrana va celebrar la Champions guanyada abans d'ahir a Eindhoven, 3-2, recordem-ho, amb una gran remuntada contra el Wolfsburg d'Alemanya, Albert.
Sí, el president del govern, Pere Aragonès, i l'alcaldessa en funcions de Barcelona, de Colau, van rebre d'entrada la delegació blaugrana al Palau de la Generalitat i també a l'Ajuntament de la ciutat, i després les futbolistes, Joan Laporta i també el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez van celebrar-ho amb tota l'afició que es va congregar a la plaça de Sant Jaume.
I va viure tota aquesta celebració la Laia Coll. Laia, bon dia.
Bon dia. Les campiones d'Europa, més de la meitat sense veu, van gaudir cantant des dels balcons de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona amb els 2.000 aficionats, alguns arribats des d'Eindhoven, que van seguir in situ la celebració de la segona Champions. L'entrenador Jonathan Giraldez, Mapi León, Pina, Lucy Brons i Laia Codina van liderar els càntics en una tarda històrica, la primera celebració d'un títol del Barça a la plaça Sant Jaume després de 20 anys.
Yo soy culé, yo soy culé.
Us la dediquem, us la devíem i aquí la tenim.
Boti, 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 madridista, aquí no boti.
Visca el Barça, visca Catalunya.
Todo está en los máquinas, lo primero de todo.
Que lo celebra mucho y creo que se nota.
Sí, 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 la Champions ya está aquí. Sí, 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 la Champions ya está aquí.
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya ja la tornem a tenir aquí, de la porta, i el discurs sentit de Giraldez per l'acollida de Catalunya i Barcelona van ser dels més aplaudits. També el missatge final de la capitana, d'Alexia. Ara toca la tercera.
I avui, al món a RAC1, la millor jugadora de la final de la Champions, Patri Guijarro, autora de 2 gols en aquesta remuntada contra el Wolfsburg, que ens acompanyarà al programa. Per cert, encara lligat a les celebracions de la Barça femení al centre de Barcelona, la policia ha detingut un home acusat d'agredir sexualment una noia que justament era en aquesta celebració del Barça femení. Segons avançava la periodista Anna Ponsi, l'home es va començar a masturbar davant de tothom i va acabar ejaculant a l'esquena de la víctima. Els agents el van fer fora i el van detenir. La mare de la noia ja ha posat una denúncia denúncia per aquests fets. Això pel que fa, ho dèiem ara, al Barça femení, les celebracions, les conseqüències del que ha passat aquestes últimes hores. Mentrestant, saltem al futbol masculí. La Lliga ja ha baixat la persiana i ho ha fet amb el Valladolid, finalment, que és qui també acompanya a segona a l'Elx i l'Espanyol, i amb el Girona, que es queda fora d'Europa.
Sí, el Valladolid va empatar 0 contra el Getafe, que per cert de retruc ha aconseguit la salvació. També ho han fet l'Almeria, que va empatar 3 al camp de l'Espanyol amb un penal a última hora, el València, el Cádiz i el Celta, que va guanyar 2-1 al Barça, tot plegat en una última jornada marcada pel que va passar en l'Espanyol Almeria, que a banda del resultat, el partit va estar marcat, com dèiem, per les protestes del club i també de l'afició de l'Espanyol pels arbitratges rebuts aquesta temporada i en especial en els últims partits.
Tots els detalls de l'equip blanquiblau amb el Joan Camí. Bon dia.
Bon dia. L'Espanyol va tancar la temporada amb un empat a la gespa i força incidents a la graderia i a les rodalies de l'estadi. Per començar, la manifestació convocada per part dels grups d'animació davant l'estatut de l'afició fora de l'estadi contra la federació pels últims arbitratges del president Chen Yancheng i el director esportiu Domingo Catoira. Els aficionats de l'Espanyol van mostrar també pancartes en contra de Tebas, Roures i la Lliga Espanyola. Tota l'afició va acudir a Cornellà amb indumentària de color negre per protestar contra aquestes decisions. Després, a l'estadi, els jugadors també van entrar al terreny de joc amb samarretes negres en sintonia amb l'afició abans de viure un dels moments històrics de l'RCD Stadium. No es va jugar el primer minut de l'Espanyol Almeria. Els blanquiblaus consideren que les actuacions arbitrals l'han perjudicat durant la temporada i creien que d'aquesta manera la repercussió seria major. Durant el partit va haver-hi llançament de pilotes de tennis i també de platja que van obligar a aturar-lo durant uns minuts. Es van multiplicar els càntics contra la directiva i tot va acabar amb una escridassada cap als jugadors al final del partit.
Espanyol a banda. El Girona va perdre 2-1 al camp de l'Osasuna i finalment, doncs, s'ha quedat a les portes de la Conference League.
Sí, els de Michel han acabat la temporada desens i d'aquesta manera posen el punt final a un any brillant, el primer des del retorn del Girona a la màxima categoria del futbol espanyol. Per la seva banda, com dèiem, el Barça va perdre 2-1 al camp del Celta, un resultat intranscendent que bàsicament serveix al Celta per salvar la categoria. I també dic que ahir Karim Benzema va jugar el seu últim partit amb el Real Madrid. El club i el davanter francès han arribat a un acord per la seva desvinculació. Tot fa pensar que anirà a l'Aràbia Saudita. Tampoc són ja jugadors del Madrid. Eden Hazard, Marco Asensio i Mariano.
I el Barça va perdre 2-1 al camp del Celta, resultat intranscendent pels de Xavi Hernández, però que d'altra banda va servir als gallecs per continuar una temporada més a primera.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.
Deixant de banda el futbol, la resta dels esports que els repassarem quan faltin 5 minuts per les 7 del matí. Abordem altres qüestions quan són les 6:41. Aquest migdia comença l'operació tornada de la festivitat de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit preveu que entre les 12 del migdia i la mitjanit arribin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 cotxes. Això arran d'aquest festiu, recordem-ho, que es fa a diversos municipis del país i concentrat sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la majoria de les grans ciutats al voltant de Barcelona i la capital mateix, que avui tenen festiu. Ahir ja va ser un dia de molta mobilitat a les carreteres, sobretot pel Gran Premi de Fórmula 1 que es feia a la tarda a Montmeló. Per tot plegat, Trànsit té a punt un dispositiu especial, de fet allarga el d'ahir, amb l'objectiu d'evitar grans cues a les vies principals del país. Agustí.
Sí, a partir del migdia s'obriran carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual, a l'AP7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l'AP7 i a la B23 entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, i a la C32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. També s'activaran mesures especials allà on normalment hi ha més retencions, que són les vies d'accés a les zones de costa. A banda, els camions hauran de circular per la dreta tota l'estona. Hi ha un màxim de 80 km per hora a diversos trams.
I també avui, però centrats a la crònica política, comença una setmana decisiva per les esquerres a Espanya. I és que divendres acaba el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 23 de juliol i encara no hi ha acord entre Sumar i Podem per anar plegats. Des de les esquerres tothom coincideix que la Unió és necessària per evitar un govern de dretes. De fet, els sondejos que publiquen avui diversos mitjans apunten justament aquesta direcció. El diari El País, de fet, fa l'exercici doble de calcular el resultat amb la Unió de Sumar i Podem d'una banda i amb els dos espais presentant-se per separat de l'altra. La conclusió ben clara, que si no van plegats, el PP i Vox sumaran majoria absoluta i podran governar. Per contra, si les esquerres anessin plegades, la dreta i la ultradreta espanyoles no podrien arrabassar-li la Moncloa a Pedro Sánchez encara que fos pels pèls.
Si anem al detall, el que indiquen tots els escenaris és que el PP guanyaria les eleccions espanyoles i que s'enfilaria fins als 131 o 132 diputats. S'imposaria, per tant, clarament al PSOE, que baixaria i oscilaria entre els 107 i els 111 escons. La clau, però, seria qui quedaria en tercera posició. Si les esquerres no s'ajunten, Vox mantindria bona part de la seva representació actual. Se situaria en 45 diputats i Sumar es quedaria en 22 escons, més 3 de Podem. Per contra, si anéssim plegats, Sumar ocuparia la tercera plaça amb 41 diputats i Vox baixaria fins als 38. En canvi, entre el PSOE i el PP hi hauria poca diferència en el resultat segons si Sumar i Podem pactessin o no. El motiu és que Sumar i Vox es disputarien el darrer diputat en discòrdia a moltes circumscripcions d'Espanya. Si les esquerres anessin juntes, podrien superar Vox en algunes d'aquestes circumscripcions i quedar-se el diputat en joc amb els altres.
Això a l'estat espanyol. A més d'aquestes dades, el periòdico fa un altre sondeig en què també aporta els resultats de Catalunya. Esquerra perdria pistonada i estaria frec a frec amb Junts. Tots dos partits estarien entre els 8 i els 9 escons, de manera que Junts es mantindria i Esquerra retrocediria. El PSC seria el partit més votat al país. De fet, els socialistes pescarien el 17% dels votants dels republicans en un escenari molt polaritzat justament entre els blocs de dreta i Esquerra. En tot cas, totes les enquestes són de moment suposicions, perquè no sabem si Sumar i Podem aniran de bracet a aquestes eleccions del 23 de juliol. Avui el més calent és a l'Aigüera i és per això que van sortint més i més veus que demanen l'acord d'una vegada per totes. Entre elles la del coordinador general d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, que hi va comparèixer davant la coordinadora del partit per explicar que renuncia a ser candidat a les eleccions espanyoles en un intent també de facilitar aquesta unió de forces entre partits d'esquerres. Garzón demana unir forces per aturar l'onada reaccionària que diu que afectarà Espanya com ja afecta a Europa. Detalls des de Madrid. Roger Parciba, bon dia.
Bon dia. Amb 37 anys, Alberto Garzón diu que fa un pas al costat per donar pas a cares noves a les llistes de Sumar i perquè diu que la renovació és necessària en democràcia. Amb el seu gest, Garzón envia un missatge a les líders de Podem que ara mateix negocien amb Yolanda Díaz la seva integració a les llistes del nou partit i aquest és precisament un dels punts calents de les converses. Per Garzón, l'acord és necessari i va més enllà dels interessos personals.
Aprovecho por ello también para hacer un nuevo llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas para que trabajemos juntas dentro del proyecto de Sumar. La magnitud de los retos que tenemos por delante, junto con el mensaje que se expresó en las urnas el pasado domingo, nos obligan a actuar de una manera audaz, creativa, responsable y generosa. No hay ni un minuto que perder.
Per Alberto Garzón, la unitat de les esquerres és l'única manera de combatre l'avenç de l'extrema dreta que sosté principis contraris a la democràcia i als drets humans.
I el Partit Popular, empès pels resultats del 28 de maig, diu que farà una campanya electoral basada en la moderació. Sobretot els populars el que pretenen és que no agafi la imatge d'acords amb Vox per fer govern, per exemple, els ajuntaments o les comunitats autònomes abans d'aquestes eleccions espanyoles del 23 de juliol. Això ho dèiem a l'Estat. A Catalunya els partits també van perfilant les seves candidatures. L'alcaldessa en funcions de Girona, Marta Madrena, serà la cap de llista de Junts pel 23 de juliol a Terres Gironines. Com que no s'ha presentat ningú més, Madrena se saltarà les primàries. El mateix passa a Barcelona, on la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, tampoc no té rival, després que Jaume Giró es fes enrere. I tota aquesta plana electoral de cara als comicis espanyols, tenint en compte que només fa una setmana de les eleccions municipals a Catalunya, que continuen portant conseqüències, i és que només han passat 7 dies, i per exemple, a la capital, Barcelona en Comú demana a la Junta Electoral que faci un recompte dels vots de les municipals, que els torni a comptar. El partit ha presentat un recurs perquè han detectat, diuen, errors materials a l'acte d'escrutini definitiu que es va fer divendres passat. També demanen que es revisi l'obertura dels vots nuls, tot plegat després que el recompte de divendres passat confirmés la segona posició pels pèls del PSC de Jaume Collboni.
Diumenge passat, la diferència entre els socialistes i els comuns era de 140 vots. El recompte de divendres va eixamplar la distància fins als 342, una xifra més alta, però encara molt estreta, i amb el desè regidor i la segona plaça en joc. És per això que l'equip d'Ada Colau encara no es dona per vençut. Concretament, li grinyolen 150 vots d'una mesa de Ciutat Vella que diumenge passat es van atorgar a Ciutadans, però ella manté que són pel seu partit. En qualsevol cas, el recurs no és una impugnació ni tampoc farà canviar la data del ple de Constitució, que serà el 17 de juny.
Són les 6:48. L'empresari Javier de la Rosa va donar una llista negra a José Manuel Villarejo amb els noms de diverses personalitats vinculades al procés sobiranista, qui considerava que calia investigar l'operació Catalunya. És un extracte més de les informacions que va publicar en el Món.cat i que ens situen just a fa una dècada enrere. De la Rosa va cobrar, per exemple, per donar a l'excomissari, entre d'altres, els noms de David Madí, Miquel Roca, dos membres de Convergència, i també Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners.
Es tracta d'una segona llista que estaria a banda de la que ja havia fet l'exlíder del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i que incloïa noms com Artur Mas, la família Pujol, l'exconseller Jaume Giró, l'expresident del Barça Sandro Rosell i empresaris com la família Sumarroca o Carles Vilarrubí. Precisament sobre Vilarrubí, en una conversa gravada per Villarejo, De la Rosa l'acusa d'estar involucrat amb unes suposades comissions il·legals de Jordi Pujol fill i hi acaba barrejant la presidenta de Coca-Cola Europa i el Pacífic.
S'ha fet unes comissions, Vilarrubí, de Jordi Pujol hijo. Sí. Vilarrubí és un home clave. Este tío se convierte en el hombre de Manolo Prado en Barcelona. Este tío se queda así, no dice, así por el medio, lo hacen consejero de Telefónica para que tenga un sueldazo cuando entra Villalonga. Y este tío conoce a Sol Daurella, creas que los conozco muy bien a todos, ¿no? No te estoy explicando historias.
De la Rosa insisteix molt que vol continuar mantenint una col·laboració amb l'excomissari perquè diu que necessita els diners i per això parla de comptes al Banc d'Escòcia que sempre, segons ell, haurien beneficiat tot Convergència, també els Pujol. Ara bé, cap de les acusacions per les quals va cobrar De la Rosa no va tenir recorregut als jutjats.
A 10 minuts per les 7 cobrim crònica de salut. Els oncòlegs avisen que cada cop hi ha pacients més joves amb càncer de còlon. És una tendència que fa temps que s'observa als Estats Units i alguns estats europeus, però a Espanya de moment no hi han posat xifres. Tot i això, els especialistes asseguren que sí que ho estan veient a les consultes. N'han parlat a RAC1 la cap del grup de càncer colorectal del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Elena Élez, i la vocal de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, Ana Fernández.
Sí que és important dir que estem veient que els malalts cada cop són més joves, és el que en diem pacients menors de 50 anys.
No tenim un registre poblacional gran en Espanya que quantifique esto, ¿no? Però és important perquè sí que impressiona que cada vegada tenim pacients més joves en les consultes.
Els oncòlegs ho atribueixen a l'augment de la taxa d'obesitat i a canvis d'hàbits alimentaris, per exemple, que cada cop es consumeix més menjar processat. Demanen analitzar bé les dades per si calgués rebaixar l'edat d'inici dels cribratges de detecció precoç, com, de fet, ja han fet justament als Estats Units. Ara bé, a les últimes hores també hi ha hagut diverses notícies positives en plana de salut, en forma, de fet, d'avenços mèdics en base a la recerca que fan alguns equips, Agustí.
Sí, la primera, que la Universitat de Yale, als Estats Units, ha presentat un fàrmac capaç de reduir a la meitat la mortalitat d'un tipus de càncer de pulmó. Concretament, es pot aplicar pels tumors que tenen alterada la proteïna EGFR. Aquesta mutació passa en aproximadament un de cada cinc casos de càncer de pulmó a Europa. Quan els pacients amb aquesta variant se sotmeten a tractament després que se'ls hagi extirpat el tumor, la mortalitat es redueix a la meitat. I a banda, l'Agència Espanyola de Medicaments aprovarà l'any vinent un fàrmac que frena la ceguera provocada per l'edat. Segons explica el periòdico, és un medicament que s'acaba d'aprovar als Estats Units. El tractament permet retardar la degeneració macular, és a dir, la pèrdua de visió irreversible que afecta la retina i que fa que desaparegui la visió al centre de l'ull a partir dels 50 anys i que afecta una de cada quatre persones més grans de 80.
I un darrer apunt, perquè Barcelona deixa enrere dues setmanes en què el sector turístic s'ha fet d'or. Els grans esdeveniments d'aquests dies, com el Primavera Sound o els quatre concerts de Coldplay, han omplert els hotels i també els apartaments turístics de la capital fins al capdamunt. A més, això s'hi ha sumat les últimes hores al Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, amb prop de 300.000 persones més durant el cap de setmana, moltes d'elles allotjades també a Barcelona. Tot plegat ha fet que molts dels establiments hagin estat plens fins la bandera durant bona part d'aquestes dues setmanes, que és encara una mica abans de la temporada més alta pel que fa al turisme a Barcelona, que ja arriba amb l'estiu. Marina Arbós.
El sector turístic confirma que han penjat el cartell de complet amb unes xifres d'ocupació del 100%, almenys en apartaments turístics. Tot i que ja som en temporada alta, el president d'Apertur, Quique Alcántara, assegura a RAC1 que fan una lectura molt positiva de les xifres i que el fet que s'hagin concentrat grans esdeveniments a Barcelona i Rodalies han ajudat a omplir del tot.
La veritat és que els apartaments han estat plens
i de gom a gom, i hem penjat el cartell de complet, s'ha omplert tot, però sobretot el gran impacte ha sigut en el preu mig. El que fan aquests esdeveniments és que realment la gent pagui un preu molt més alt.
De fet, Alcàntara confirma que aquest cap de setmana s'han registrat els preus més alts de tot l'any.
Set minuts i les set, ara tornem.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
¿Estás nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
L'estiu amb Costa Cruceros és l'autèntic tot inclòs. Reserva ara el teu creuer pel Mediterrani i el nord d'Europa, viatges al Corte Inglés amb begudes incloses des de 899 euros. A més, amb assistent de viatges al Corte Inglés a bord i nens gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. Gaudeix d'aquest estiu navegant amb Costa Cruceros i viatges al Corte Inglés.
RAC més 1 presenta... Grits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
8.106-08106, de la sèrie 44044.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC1.
Les 6:56. Anem amb la resta dels esports. A banda del futbol, parlem dels Miami Heat, que han guanyat de 3 als Denver Nuggets aquesta matinada. Han empatat, doncs, així a 1 les finals de l'NBA.
Sí, l'equip de Florida, que va perdre de manera clara el primer partit de les finals, li ha pispat el factor pista a favor als grans favorits, als Nuggets, tot i els 41 punts de l'estrella sèrbia de Denver, Nikola Jokic. El tercer partit, també en directe a RAC1, serà la matinada del dimecres al dijous. En futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és nou equip de segona federació després de guanyar 1-2 contra el Salamanca. En Fórmula 1, Max Verstappen continua imparable i ahir es va endur el Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona-Catalunya davant de 125.000 persones. I en tenis, Carlos Alcaraz jugarà als quarts de final de Roland Garros contra Greg Tsitsipas. També ha passat de ronda el serbi Novak Djokovic.
Hem arribat així a 2:30 per les 7 del matí. És temps de la recomanació de la Gemma Herrero.
En el Día Mundial del Medio Ambiente es un momento ideal para ver la película No mires arriba. Cuenta la historia de dos astrónomos, alumna y profesor, que descubren que un cometa va a arrasar con el planeta Tierra, que intentan advertir a la humanidad y se encuentran con políticos incapaces y populistas, con medios de comunicación preocupados únicamente por el espectáculo y con una sociedad ocupada principalmente en hacer memes y hashtags en las redes sociales. Por supuesto, es una crítica feroz y un aviso. Es justo lo que está pasando con la crisis climática que ya estamos viviendo y a la que no prestamos atención. Con un elenco lleno de estrellas, desde Leonardo DiCaprio a Meryl Streep, Jennifer Lawrence o Cate Blanchett, es una sátira con un gag detrás de otro. Y lo sorprendente es que, por desmesurada que parezca, todo nos suena, todo es familiar. No mires arriba, está en Netflix.
Gràcies, Gemma, i temps pel diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Tancarem, doncs, aquesta primera hora del Món a RAC1 d'aquest dilluns, un dia més saludant el Ramon Bartolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. A Herrera, en Cope, una col·laboradora del programa, no està del tot concentrada.
Històries del taxi, Toni.
Dime.
No, Toni, buenos días.
¿Ah? Hola, muy buenos días.
A ver.
Qué dispuesta ella.
Toni,
claro, que ha dicho así, digo, pues querrá que le cuente algo, yo pensé.
Está un poquito despistadilla.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford. RAC 1. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.